Ràdio Vilafranca.
En ple estiu i amb la canícula avançada, ens retrobem amb la dietista nutricionista Esther Milà de l'equip territorial de pediatria de l'Alt Penedès Garraf. En el darrer capítol de l'alimentació conscient vam centrar-nos en l'aigua i avui, Esther, bon dia, tenim dues protagonistes diferents.
Bon dia, sí. Tenim les protagonistes de la fruita i la verdura, no? Que ja moltes vegades n'hem vingut a parlar dels petits canvis per menjar millor, que n'hem de menjar més, més sovint, sobretot amb més quantitat, perquè al final és la base d'una alimentació saludable. I ara que arriba l'estiu, doncs amb més importància i tot, perquè les fruites són molt riques en aigua i aquesta aigua que porta la mateixa fruita, la mateixa verdura d'estiu, farà que estiguem molt hidratats, com ens, segurament ens devia explicar allà el mes passat l'Anna, la meva companya. Val? Aleshores, és important incloure-les diàriament. No és allò de menjo verdura un dia a la setmana o un dos dies dos vespres. O... No, no, la verdura s'ha de menjar diàriament i de la fruita també. I les quantitats recomanades depenen una miqueta de l'edat. Ara anirem parlant una miqueta, però sobretot el que volíem parlar avui és de la importància de menjar fruita i verdura, sobretot com a factor de prevenció. Ens prevé de patir malalties cardiovasculars, també el famós restrenyiment, que hi ha molta gent que l'estiu en pateix.
L'estiu s'aguditza, no?, a vegades.
Sí, sobretot pel tema de l'hidratació. La hidratació i la fibra, al final, és el que ens prevé, bàsicament, d'aquest restrenyiment. Però també d'altres malalties complexes i cròniques, com puguin ser l'obesitat, alguns tipus de càncer, entre d'altres malalties. Val? Però sí que és important que recomanem i que insistim en aquesta regularitat i en aquesta quantitat de fruita i verdura diària. A més, són aliments molt rics en vitamines, en minerals, en aigua, com ja hem comentat, en fibra, però també en altres substàncies beneficioses, perquè hi ha gent que diu, ostres, jo no menjo fruita i verdura, però em prenc unes vitamines. Doncs que sapigueu que no és el mateix, que al final la gràcia de la fruita i la verdura és la combinació dels diferents micronutrients, macronutrients i aquestes altres substàncies beneficioses que menjat amb la combinació adequada és quan obtenim tots els beneficis. I a més, aquestes fruites i aquestes verdures són molt baixes en calories i en greixos. I això també, a part de ser beneficiós per al manteniment del pes, per quedar-nos saciats i per quedar-nos a gust amb l'alimentació, ens ajuda a que les digestions siguin molt més bones, perquè són aliments molt lleugers que ens ajuda que fàcilment el nostre cos els paeix sense digestions llargues ni dificultats de digestió.
El quit de la qüestió, quantes? Aquest ja has insistit que cada dia, no val un dia menjo molta fruita perquè em ve de gust i després me n'oblido tota la setmana, cada dia. Però quantes podem comptabilitzar en peces, dividir entre fruita i verdura? Quina regla ens apliquem?
Per norma general, el que recomanem són 3 peces de fruita i 2 racions de verdures. És a dir, tothom li sona aquell 5 al dia. 5 al dia és entre fruites i verdures. 3 peces de fruita. I aquí ve la gran pregunta, què és una peça de fruita? No és una cirera ni és una síndria.
Clar.
Més o menys la mida d'una poma o d'un bol. Una cirera és el que ens hi cabria en un bol. Una síndria, una bona tallada de síndria. Mida d'una poma, més o menys mitjaneta. I d'hortalisses, aquí sí que varia bastant la ració en funció de l'edat. Llavors, una miqueta posant les mans com una cassoleta, juntant-les les dues, el que ens hi cap dintre aquestes dues mans seria una ració.
Les dues, eh?
Les dues. Una ració dinar, una ració sopar. És a dir, una mica d'amanida, una crema de verdures... I al final, més o menys, amb la vista ens hem d'acostumar que aquesta ració sigui present. Si ens hi fixem, el volum que ens hi cap de fulles d'enciam és molt diferent al que seria un gazpacho, no? Llavors, també és una miqueta anar ajustant. Si veiem que hi ha enciam, potser podem ser més generosos amb la ració. En canvi, si veiem que són unes verdures cuinades com un saltejat, potser la podem ajustar una miqueta més.
Quan mengem, sobretot la fruita, que hi ha més discussió i més mites al voltant. Amb la verdura, amb l'hortalissa, no passa tant.
Això en alguna ocasió ja n'havíem parlat, sí. Que la fruita, quan vulguem, del dia. No hi ha cap mena de problema. Són les millors postres, la fruita. Quan arribem a l'hora dels postres, o fruita o iogurt natural. I si pot ser fruita, molt millor. Però no tinguem gens de por a que sigui la fruita a mig matí, o com a dinar, o com a sopar. També, si algú li ve de gust l'amanida a dintre, posar-s'hi uns deuets de poma, o algun altre tipus de fruita, cap mena de problema. Que ens ve de gust fer un gazpacho amb una mica de síndria, amb una mica de cireres, també podria ser perfectament. I la fruita cuinada també és una opció. És a dir, nosaltres podem agafar una poma i fer un puré de poma, i això també pot ser un acompanyament d'un segon plat, per exemple. Val? És a dir, la fruita, quan vulguem, qualsevol moment és bo. Però les hortalisses sí que sí o sí dinar i sopar. Després, si volem posar-ne una mica l'esmorzar, una mica el berenar, qui vulguis fer un entrepà amb vegetal, amb rodanxetes de tomàquet, amb unes fulles d'enciam o uns bastonets de pastanaga. Però això recordem que la mida no serà suficient, per tant haurem de complementar aquesta ració amb el dinar i el sopar.
Com mengem aquesta fruita i aquesta verdura? De mil maneres?
Val, la verdura ja n'hem parlat una miqueta. Pot ser cuinada o pot ser crua.
Llavors, manté les mateixes propietats?
És diferent. Totes dues tenen propietats completament diferents, però és important consumir-la amb les dues versions. En cas de que patim restrenyiment, superimportant consumir-les cuites també, que a vegades a l'estiu ens n'oblidem d'això, només tirem d'amanides, i també és important la verdura cuita, perquè amb menys volum tenim molta més quantitat de fibra. Llavors, combinar la fruita i la verdura cuinada i la verdura en cru és ideal per tenir uns àpats variats, per tenir suficient vitamines, minerals, quantitat d'aigua i de quantitat de fibra. I la fruita sí que és important remarcar que seria ideal menjar-la sencera, a trossos, a queixalades. Val? Perquè si nosaltres comencem a triturar o a fer sucs, el suc sobretot és el que no recomanem mai, un triturat encara conserva una miqueta la fibra, no? I alguna propietat una miqueta més completa, però sobretot el fet de mastegar és el que ens dona sensació de sacietat. Val? Hi havia molts mites de que la fruita porta massa sucre. Al final no ens preocupa el sucre que ens porti la fruita mentre la mengem a queixalades i no tinguem cap patologia associada, com podria ser una diabetis, que sí que potser hauríem d'ajustar una miqueta més les quantitats.
Aquestes regles que ens estàs donant serveixen per tothom, a qualsevol edat, o hi ha excepcions?
Des del moment que l'infant s'incorpora a la taula, menja com un adult, a nivell de varietat. Val? Aleshores, les racions s'ajustaran a les midetes de la mà dels infants, però la preparació vindrà a ser la mateixa. No hi ha cap mena de problema.
Per tota la família.
Per tota la família. Sí, sí, amb això també recomanem molt simplificar la feina a la cuina, que menja el mateix l'infant que la persona gran. Aleshores, d'aquesta manera el menú és únic i les quantitats s'ajusten a la ració adequada per cada persona.
A més edat també reajustem aquestes racions, parlaves dels infants, i la gent gran també
a mesura que
menjarà
ens anem
menys
fent grans, a vegades el que ajustem és més proporció de verdura i menys proporció de fruita. Per això també molt depèn dels gustos de la persona, dels hàbits, no? Si és una persona molt més activa, potser deixarem aquestes tres racions de fruita, però anem veient una miqueta sobre la marxa. De fet, la dada curiosa que també us porto avui és que aquesta recomanació ja fa molt de temps que la tenim sobre la taula, no? Però encara ens trobem en que, més o menys, a partir dels 15 anys fins que les persones són ja grans, només un 14% de la població, i no arriba a aquest 14%, assoleix aquestes recomanacions de consum diàries. És a dir, que estem molt per sota les recomanacions de consum. I és un petit canvi que ens hauríem d'anar fixant, que actualment no costa perquè tenim fruita i verdura a l'abast i fins i tot hi ha supermercats o establiments que ens acaben de tenir les coses molt preparades, no? A punt per cuinar. Aleshores, intentar potenciar la fruita i la verdura, perquè estem en un moment on sabem que la prevenció és molt important. I com us he explicat abans, la fruita i la verdura ens prevé de moltíssimes malalties.
I amb la varietat que tenim, és que és fàcil.
Clar, és
no,
fàcil.
No repeteixes.
I també ens ajuda molt que aquest menú sigui variat al llarg de la temporada. És a dir, ara a l'estiu hem d'aprofitar fruita, verdura de la temporada, comprar a mercat, a poder ser local, perquè al final són verdures i fruites més gustoses però més econòmiques. També potenciar molt aquesta compra a granel, la poder ser, o utilitzant embalatges reciclables al 100%, intentar minimitzar tot el que sigui processat i envasat. És a dir, una cosa és que nosaltres comprem una fruita que ja ens ve envasadeta i talladeta, si el plàstic és reciclable o l'envàs és reciclable, però la tenim a trossos, senzillament. O una altra cosa és un suc industrial, que això no ens comptaria com a fruita. Val? Això és el que hauríem d'intentar evitar.
Que és sucre directe a la vena, no?
Exacte. Sí, al final també hem d'ajustar, hem de ser molt pràctics, de dir, ostres, doncs mira, quan som a casa, si cada dia he de comprar fruita i verdura per tothom, quan em dura aquesta fruita, quantes racions en menjarem, què m'emporto mig matí, no? Que a vegades si estàs després de la feina o al casal d'estiu ara, o aquestes petites cosetes, tenir-ho molt previst.
Peces perquè... de fruita que siguin fàcils de transportar amunt i avall, que totalment puguin anar a la motxilla, al bolso...
Sí, i que no quedin fermentades amb la calor, també, que a vegades totes aquestes coses ho compliquen. O canviar els esmorzars, just quan ens aixequem, menjar la fruita i a mig matí un entrepà o uns cereals o alguna coseta una miqueta diferent. I també tenim en compte això, perquè si nosaltres anem a comprar i comprem doncs, quatre préssecs i un meló, i potser el dimarts ja ens hem quedat sense fruita. Aleshores, també tenir per veure una mica aquestes cosetes. Fer una mica d'aquell batch cooking que havíem parlat, no? De preveure aquests àpats que siguin fresquets, que siguin agradables, reinventar-nos una mica la cuina, de potser un dia cuines mongeta tendra i fas una ensaladilla russa i un altre dia agafes aquesta mateixa mongeta tendra que ja tens cuinada i en fas una amanida. Que a vegades, quan fa molta calor, també posar-se a la cuina sabem que costa. Doncs pensar un temps, planificar una miqueta i el dia que cuines, cuinar per dos o tres dies i ja ho tens solucionat.
Sempre li demanem a les nostres dietistes nutricionistes per un dubte, diem el dubte del milió, i aquí va el darrer dubte del milió d'aquesta temporada. La pregunta, el dubte, és si menjar gelats, els de gel, els de polo, si és igual que beure aigua, si fa la mateixa feina.
Exacte, és un dubte molt habitual a consulta, no? Que et venen famílies i diuen que fa tanta calor però li he donat aquest gelat de gel que és com aigua. Un gelat no és mai com aigua.
Mai?
Mai com aigua. Val? Un dels ingredients és aigua, però normalment ve acompanyat amb molts sucres i en general de fruita ens n'aporta molt poqueta. Sobretot aquests que són de gel, que poden ser estil polo o estil flash, aquests que venen, que hi ha gent que en compra amb quantitat,
sí,
i que
sí,
refresca i que... Clar, el que estem posant aquí és un excés exagerat de sucres. Sí que estem aportant aigua, però al final seria molt més interessant valorar si aquesta aigua que estem emportant amb tanta quantitat de sucres i a vegades tants colorants no seria beneficiosa. Val? Aleshores, alternatives a això, fer-ho casolà. Podem utilitzar aigües saboritzades i fer-ne gels d'aigües saboritzades i fins i tot el que podríem arribar a plantejar, no? Perquè hi ha gent que et diu no, és que els que jo compro són sense sucre. Però, clar, la quantitat d'edulcorant que porten, que això a la llarga pot provocar la sensació de panxa més inflada o diarrees, no? Si se'n fa un consum abusiu, sabem que moltes vegades aquests edulcorants acaben sent laxants i acaben sent irritants per l'intestí. Llavors, us proposem de fins i tot agafar una síndria, que a vegades quan la compres en tens tanta quantitat...
Dius, què en faré, no? No, no ens l'acabarem.
Podem utilitzar qualsevol envàs que tinguem a casa, el triturem, ho colem bé que no quedin pinyols, i allò pot ser un gelat d'aquests de gel, però sí que és 100% fruita natural. Intentem evitar afegir-hi sucres, i això no ha de ser l'habitual. L'habitual hauria de ser la síndria tal qual, però puntualment un dia que ens vingués de gust un gelat ho podem fer. Altres opcions? Doncs intentar tenir gels, ja glaçonets, congelats aromatitzats. Amb unes fulletes de menta, algun trosset de llimona, alguna cosa que ens ajudi a aromatitzar. O fins i tot, una cosa que podríem plantejar seria les cremes de verdura, bueno, com un gazpacho més aviat, congelar-ho amb glaçonets. I una vegada faig el gazpacho normal, m'ho acabo de complementar amb aquests glaçonets que ja són de gazpacho. Perquè el que ens pot passar és que si nosaltres afegim glaçons d'aigua al gazpacho normal, ens queda molt aigualit. I el mateix amb cremes de verdures, amb altres propostes, és complementar i que ajudi a refrescar encara una miqueta més. Una sopa de meló, per exemple, què podríem fer? Doncs tenir unes aigües infusionades amb una miqueta de menta i això ens ajudaria a complementar una mica de gustet extra amb aquests glaçonets de menta o de llimona o del que li volguéssim posar.
Anem a comprar, anem a mercat, què hi trobarem?
Doncs trobem moltíssima varietat de fruita. La veritat és que ja trobem doncs, des d'albercocs, préssecs, nectarines, síndria, figues... Les figues són les figaflor ara, no? Les figues més figues, com entenem, de tota la vida ens arriben ja cap al setembre, però ara aprofitem que hi ha les figaflor. Meló, prunes, peres d'estiu... Ja es comencen a acabar les maduixes, les cireres, això ja quasi no ens en queda. I de verdures ja trobem doncs, el carbassó, pebrot, albergínia, tipiquíssimes de l'estiu, els tomàquets que comencen a estar perfectes per menjar amanits, el cogombre, la mongeta tendra, ceba, blat de moro, pastanaga, enciam, raves, remolatxa i julivert, que realment aquesta temporada ens convida molt, no, doncs, a fer aquests plats més fresquets, més d'amanides, més refrescants, i fins i tot també no oblidem aquesta part de la verdura cuita, com hem comentat, amb l'albergínia, el pebrot, el cogó, el carbassó, perdoneu, la mongeta tendra, i fins i tot podríem optar per al tomàquet també cuinar-lo i fer-ne conserves, aprofitar que ara està en el seu moment ideal.
l'escalivada, no? Un clàssic d'estiu. Sí que fa mandra totalment encendre el forn, però un cop la tens feta a nevera, és ideal.
És ideal, és ideal. I també aprofitar per al dia que fas totes aquestes preparacions, feu servir les truites, truites de verdures, que a vegades en fem de més, i van molt bé per reaprofitar i per intentar incentivar aquest consum de verdura cuinada.
Parlaves del gazpacho i et volia preguntar, el tomàquet és igual d'interessant, nutricionalment parlant, rentat i tallat a l'amanida com amb un gazpacho?
Moltes vegades les verdures ens canvien les propietats segons com les cuinem. Per exemple, el tomàquet té una característica diferent, que sabem que té un petit component que quan nosaltres el sofregim amb una miqueta d'oli d'oliva, el potenciem molt més.
El licopè.
Ah, exacte. Sí, és el licopè, el famós component del tomàquet que es potencia molt quan el combinem amb temperatura i amb oli d'oliva. I això és una característica només del tomàquet, però moltes altres fruites i verdures tenen petits components que quan nosaltres els hi posem temperatura o no, o els treballem amb diferents altres ingredients, es potencien o es rebaixen. Per això és tan interessant anar combinant aquestes preparacions.
No abusar sempre de la mateixa, sinó combinar.
Exacte, i no és el mateix el tomàquet envasat de pot, precuinat, que el que tu puguis fer casolà amb un oli d'oliva de qualitat.
Sempre a l'alimentació conscient tenim una recepta. Què ens proposes aquest juliol?
Doncs avui parlarem de gelats, no? Com hem
fantàstic
anat comentant, opcions de gelat que no tinguin ni sucre afegit, ni edulcorants, val? Que amb la calor venen molt de gust. No tingueu por d'elaborar-los amb fruita o amb verdura, val? Per exemple, l'alvocat és una verdura ideal per introduir amb els gelats.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí, perquè té aquesta cremositat que fa que el gelat sigui més untuós.
Dóna bona textura.
Sí, actualment existeixen moltes marques que realitzen motlles adequats per reutilitzar i que podem utilitzar uns altres ingredients naturals i d'aquesta manera anar-los aprofitant. Val? Aleshores, la idea seria utilitzar fruita natural, aquella que estigui en el seu punt de maduració òptim, i sense sucres afegits. Podem fer sorbets o podem fer gelats de gel o podem fer tot el que siguin fruites més aviat aquoses, ens hi ha millor per fer gelats de gel. I tot el que siguin fruites més untuoses o verdures, com en aquest cas l'alvocat o el plàtan o el mango, ens serveixen per fer aquests gelats més cremosets. Val? Aleshores, aquí també podem jugar molt amb les aigües infusionades. A la que nosaltres anem a fer gelat de gel, no és el mateix un gelat de síndria infusionant alguna herba que ens encanti, com pugui ser la menta, si ens ve de gust, o la llimona, si ens ve de gust, alguna coseta refrescant, i també combinar-ho amb altres begudes vegetals, o llet, o begudes de coco, si li volem donar un toc una mica més tropical. O fins i tot utilitzar els iogurts naturals o iogurts grecs, que també ens poden donar aquest punt més cremós. I una vegada els tenim congelats, en el moment de servir, podem desfer una miqueta de xocolata tan alta amb cacau com pugui ser i els banyem amb aquesta xocolata desfeta que queda presa al moment.
Què recomanaries a partir de 80, aquest tant per cent de cacau?
Sí, fins i tot hi podeu afegir una miqueta d'aigua, que és que pren al moment amb la fredor del gelat i tenim com un estil magnum, no? En versió casolana i molt més saludable. Quan parlem de xocolates amb un tant per cent elevat de cacau, normalment ens referim a aquelles a partir dels 70. Val? Perquè realment, si utilitzem poqueta xocolata, queda una capeta molt fineta, i estem parlant de que el 70% és xocolata i el 30% restant és sucre, amb la quantitat que fem servir tampoc, si el gelat en si ja no té sucre i en fem un consum puntual,
no ens fem
mal
a sang,
acaba sent significant. Sempre pensem que som molt flexibles, no? El menys sucre, però això no vol dir sense res de sucre. Que en aquest sentit siguem flexibles. Val? Són molt ràpids de preparar aquests gelats, en el fons el podem tenir o hi ha la fruita talladeta de uets petits i acabar-li de fer un cop amb el robot de cuina, o al contrari, triturar-ho prèviament i després congelar-ho. Val? Són les dues opcions que serien ideals. Ho hem de tenir amb una mica de previsió, però en el moment de fer-ho és un moment molt ràpid. Us proposo una recepta molt tropical que es diu gelat de pinya, plàtan i coco. Necessitem 2 rodanxes de pinya, 75 ml de llet de coco freda de nevera, coco ratllat i un plàtan congelat. I és tan senzill com triturem la pinya amb el plàtan que ja prèviament estan congelats i afegim la llet de coco freda i el coco ratllat. Tornem a triturar altra vegada. I servim immediatament o podem congelar. Per tant, tenim aquí les dues opcions. L'opció que seria més de sorbet, o si volguéssim una opció de polo congelat, hauríem de tornar-ho a congelar.
Ha de ser bona, eh?
Com això. És facilíssima
i
és
dolça,
boníssima.
Naturalment.
Exacte.
Sense afegir res.
Sense afegir res de res. El plàtan realment endolceix molt. El plàtan i el mango ens donen un punt molt dolcet de seguida.
Si ara hem anat ràpid i no heu tingut temps, recupereu la recepta al podcast, que penjarem l'alimentació conscient i podreu practicar aquest gelat de pinya, plàtan i coco. I el consell del mes, el consell de l'estiu, en definitiva, quin seria, Esther?
Portem uns truquets molt senzills per menjar més fruita i més verdura.
Això s'agrairà.
Són trucs molt senzills, però que realment, quan els portem a la pràctica, conviden a que sigui molt fàcil. Tenir, per exemple, un bol de fruita fresca a la taula quan estem dinant, per ja no haver de preparar els postres després, sinó que immediatament quan acabem de dinar ja tenim accés a la verdura fresca. Els podem guardar a la nevera també aquests bols i a vegades quan vas a berenar, quan vas a esmorzar, si ja la tens talladeta i a punt, es menja segur, segur. En un recipient tancat, sobretot si el tenim a la nevera, hermèticament, va al màxim 2-3 dies. Després també un truquet que hem comentat és afegir fruita a l'amanida. Podem afegir des de la poma, taronja, quan arribi la temporada, això durant tot l'any, eh? I ara a l'estiu els albercocs, per exemple, passats per la planxa, són boníssims per posar les amanides, però podem posar també síndria, que combina molt bé amb el formatge fet, amb el formatge fresc, i podem posar préssec.
Els préssec a la planxa, he vist meravellosos, rodanxes també de préssec a la planxa, sí. També combinen bé.
Nectarines, maduixes, el que vulguem, que ens afegeixi color i ens afegeixi varietat. Val? Una altra idea també és planificar els menús, que això ja anem insistint, no?, durant tot l'any. Com més planifiquem, una alimentació més saludable i més variada. Si planifiquem els menús, planificarem també la compra, d'aquesta manera garantim sí o sí tenir fruita, verdura a cada àpat. També el mateix que hem dit amb la fruita. Si nosaltres tenim un enciam net, rentat, guardat a la nevera, serà molt més fàcil fer amanides, perquè si arribem amb la calor tard i ens hem de posar a preparar l'enciam, costa molt més.
No ho faràs.
Mm-hmm. Llavors, un altre truquet. Sempre pensem en les hortalisses com a primer plat. Val? De dir, ostres, vaig a preparar el menú, d'entrada primer una amanida. I si no és una amanida de primer plat, que sigui l'acompanyament del segon. Val? O la guarnició. I després, un altre truquet és, el dia que preparem un sofregit, fer-ne de més. I ja el tenim a la nevera o el tenim congelat i d'aquesta manera serà molt més fàcil tenir-ne a punt. Sofregits, samfaines o preparacions d'hortalisses variades, com hem dit, per exemple, de l'escalivada. No? Doncs tenir aquestes petites cosetes ja a mig a punt, perquè després la preparació dels plats és molt més senzilla i molt més ràpida. I això a l'estiu ens passa, no?, que arribes de cop a l'hora de sopar i qualsevol cosa. Però si ja tens una petita base, aquesta qualsevol cosa serà molt més fàcil. I, fins i tot, un altre truquet que us acabo donant és tenir un rebost que ens acompanyi amb l'elecció de fruites i verdures. Per exemple, tenir una pinya amb conserva al natural al rebost, aquell dia que no tens res, sempre és un socorro de molta més qualitat. O uns espàrrecs en conserva, que de seguida els treus i amb una mica de pernil salat i maionesa arregles un primer plat.
Que fàcil serà menjar molta més fruita i verdura aquest estiu amb aquests consells que ens ha portat l'Esther Milà. Gràcies a tu i a tot l'equip de dietistes nutricionistes que ens heu acompanyat aquesta temporada amb l'alimentació conscient. Bon estiu a totes i us esperem el curs vinent perquè ens continueu ajudant a alimentar-nos conscientment. Gràcies.
Moltes gràcies, Sílvia. Bon estiu a vosaltres també.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Promeses que em venien grans, la llibreta plena i un boli a les mans. tingut per igualar tot.
Saca del clan Farelo ens canta aquesta bossa nova per arribar al tercer flaix informatiu i darrer d'aquest dijous.
Quan surti al carrer jo plaso mi encants, em vaig cordar les van fent passos de gegant, fent passos de gegant. La vida era més easy, cantava el meu cap i xulejava amb la bici. Era més easy, jugava a tenir un món més maco i fictiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15 i comencem aquest nou flaix informatiu explicant-vos que el món rural clama contra la desatenció en la connectivitat i demana un canal directe amb operadores. Fa unes setmanes, el petit municipi de Pontons va acollir una reunió històrica entre municipis rurals, la Generalitat i la Direcció Catalana de Telefònica. L'objectiu de la trobada, organitzada pel lobby d'Eines de Repoblament Rural, era posar sobre la taula propostes, solucions i futures inversions per millorar la connectivitat de les zones rurals. En una primera presa de contacte, alguns alcaldes de la comarca han assegurat que la reunió ha sigut positiva, però també ha suposat un bany de realitat. Un compromís que s'ha establert és l'obertura d'un canal directe entre alcaldies i Telefònica per una resposta més efectiva davant les incidències en la cobertura mòbil i internet. Cantallops celebra els 50 anys de l'Església de Santa Margarida. El diumenge 20 de juliol, Cantallops commemorarà el 50è aniversari de la seva emblemàtica Església de Santa Margarida, un temple singular de forma rodona situat a Cap de Grill. L'edifici actual, construït l'any 1975, és hereu d'una llarga tradició religiosa al poble. Ja el 1579 es té constància d'una antiga ermita al camí dels Xops. Després, entre 1951 i el 56, se'n va bastir una nova a peu de carretera, però els problemes estructurals van portar a construir la tercera i actual església en un entorn natural i més tranquil. Els actes commemoratius començaran a les 7 de la tarda amb una missa solemne presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, mossèn Xavier Gómez, i concelebrada per diversos mossens. Tot seguit es farà l'ofrena dels veïns populars del poble i la descoberta d'una placa commemorativa. La festa continuarà a la plaça Nova amb actuacions dels veïns i una explicació històrica sobre la construcció de l'església complementada amb un vídeo fotogràfic. Finalment tindrà lloc un sopar de germanor. El Fes Humor arriba a la seva desena edició a Cunit. Han passat 10 edicions des que el Fes Humor plantava per primer cop un escenari per la comèdia a Cunit i també a tot el Baix Penedès. Des de llavors, el que va començar com un concurs de monòlegs s'ha convertit en una cita anual per on passen els millors còmics i còmiques del nostre país i de l'Estat. Una desena edició del Fes Humor que se celebrarà entre el 31 de juliol i el 3 d'agost. 4 dies en què per l'escenari situat a la plaça Jaume Vidal del municipi hi passaran artistes de la talla de Joan Pera amb el seu espectacle unipersonal Una estona amb Joan Pera, Pep Plaza amb Ja som aquí, un show que barreja els so jazz de la Big Band Jazz Maresme amb l'humor d'un dels imitadors més reconeguts de casa nostra, Clara Ingold, amb el seu monòleg més nou, Paloma de Parque, o els humoristes Xavi Franquesa i Javi Sancho, que actuaran plegats en un espectacle que només es podrà veure al Fes Humor. I acabarem parlant-vos del cicle L'estiu a la fresca a les cabanyes. Durant els dissabtes del mes de juliol, a partir d'aquesta setmana, el conjunt arquitectònic de Sant Valentí de les Cabanyes tornarà a omplir-se de cultura, música i espectacles amb una nova edició del cicle Estiu a la Fresca. Es tracta d'un programa pensat per tots els públics, amb propostes variades i activitats gratuïtes que conviden a gaudir de les nits d'estiu al municipi. La programació començarà aquest dissabte, 12 de juliol, amb l'escenari obert, una proposta organitzada per la Coral Albada, on qualsevol pot cantar, recitar o mostrar el seu talent davant del públic. El dissabte 19 de juliol serà el torn del màgic Alexander Main. El dia 26 es programa un concert del grup Buena Onda i totes les propostes començaran a les 8 del vespre.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45. Acabem el Penedès en xarxa d'aquest dijous amb bona música dels anys 60, 70, 80 i 90. És la Tot Volum amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Tot volum.
I en aquesta ocasió us presentem una de les formacions més emblemàtiques del pop i del synth-pop britànic, que va saber fusionar l'electrònica amb la sensibilitat melòdica. Un duet irrepetible que ha deixat empremta a diverses generacions, amb un so inconfundible i un carisma únic. Estem parlant d'Eurythmics. Eurythmics és un duet musical britànic format per Annie Lennox i Dave Stewart a principis de 1980. La seva proposta sonora es mou entre el synth-pop, el new wave i el pop-rock, incorporant també elements de soul, funk i fins i tot tocs industrials en els seus inicis. El seu so es caracteritza per l'ús intensiu de sintetitzadors, línies de baix contundents, melodies enganxoses i la veu versàtil i poderosa de Lennox, una de les més reconegudes del panorama musical. Inspirats per grups com Kraftwerk i Roxy Music i el soul nord-americà, van aconseguir definir una sonoritat pròpia. El seu impacte va ser tal que es van convertir en un dels grups més reconeguts del pop europeu amb nombrosos èxits internacionals, una gran presència a la televisió i premis de tota mena. Van ser inclosos al Saló de la Fama de la Música del Regne Unit el 2005, al Saló de la Fama dels Compositors el 2020 i al Saló de la Fama del Rock and Roll el 2022. Eurythmics han venut més de 75 milions de discos a nivell mundial, consolidant-se com un dels duets més exitosos de la història del pop. Annie Lennox i Dave Stewart inicialment formaven part del grup punk The Catch i que al cap de poc temps van canviar de nom a The Tourist. En aquell temps, Lennox i Stewart eren parella i van decidir separar-se sentimentalment quan van prendre la decisió de formar Eurythmics a principis del 1980, ja que Stewart preferia orientar-se més al naixent tecnopop i la música electrònica. Van signar un contracte amb la discogràfica RCA Records, amb la que van llançar el seu primer àlbum, In the Garden, publicat el 1981. Aquest és un treball experimental amb influències del post-punk, produït per Conny Plank, una figura clau de l'escena alemanya. Tot i no obtenir un gran èxit comercial, aquest disc mostra la seva voluntat de buscar una identitat pròpia i trencadora. Amb temes com Never Gonna Cry Again o Belinda, ja s'hi percep una forta intenció artística i la capacitat vocal extraordinària de Lennox. Aquest primer disc és avui una obra de culte per als seguidors més fidels del grup. Sweet Dreams Are Made of This, publicat el 1983, arriben a la fama mundial. Aquest segon disc consolida el so d'Eurythmics, basat en la programació electrònica, les melodies inquietants i la imatge andrògina i poderosa de Lennox. La cançó Sweet Dreams esdevé un himne generacional i el seu videoclip esdevé icònic per la seva estètica i simbolisme. A més, amb Love is Stranger, demostrant que poden fer pop comercial amb una sofisticació artística poc habitual. Aquest àlbum marca el començament d'una etapa gloriosa i situa Eurythmics al cim de la música pop internacional. El tercer disc, Touch, editat a finals de 1983, amplia les seves possibilitats sonores amb una producció molt més rica. En aquest treball, el duet juga amb ritmes caribenys, textures electròniques i harmonies corals, com es pot escoltar a Right By Your Side. Per altra banda, Who's That Girl mostra un vessant més introspectiu i sofisticat. Aquest àlbum esdevé número 1 a moltes llistes i confirma que Eurythmics no són un producte passatger, sinó una proposta amb recorregut i capacitat de reinventar-se. Aquest mateix any surt al mercat 1984 For the Love of Big Brother, àlbum que serviria com a banda sonora de la pel·lícula 1984, basada en el llibre del mateix nom de George Orwell. El primer senzill de l'àlbum, Sex Crime, va ser top 5 en el Regne Unit. Be Yourself Tonight, publicat el 1985, el grup fa una passa cap a un so més orgànic i orientat al soul i al rock. L'electrònica retrocedeix en favor dels instruments reals, les guitarres i les seccions de vent. Aquest àlbum va mostrar certa influència del rhythm blues i es va gravar usant bateries reals i més parts de guitarra gravades per Stewart, i gairebé una dotzena de músics van ser acreditats en la seva gravació. El seu primer senzill, Will I Lie To You, va ingressar al top 5 de la llista Billboard als Estats Units i va ser número 1 a Austràlia, mentre que There Must Be An Angel Playing With My Heart es va convertir en el primer i únic número 1 al Regne Unit. L'himne al feminisme Sisters Are Doing For Themselves, un duet amb Aretha Franklin i It's All Right Baby's Coming Back, també van obtenir posicions altes a les llistes d'èxits. Aquest treball els obre noves audiències i demostra la seva maduresa artística i versatilitat creativa. Yeah! You gave me such a bad time. Tried to hurt me, but now I know. We'll be right back. Eurythmics va publicar el seu següent àlbum, Revenge, el 1986. Les vendes van continuar fortes al Regne Unit i internacionalment, no obstant, els Estats Units van començar a caure, malgrat que la cançó Missionary Man va aconseguir la posició número 14 a la llista Hot 100 de Billboard. L'àlbum Revenge seria certificat com a doble platí al Regne Unit i or als Estats Units. Amb Revenge, la banda manté el gir cap al pop-rock amb una producció clara i directa. Thor in My Sight esdevé una de les cançons més radiades i enganxoses, mentre que When Tomorrow Comes reforça la capacitat del duet per fer himnes emocionals i optimistes. Aquest disc manté l'èxit comercial del grup i consolida la seva imatge com una de les formacions més sòlides del moment. Eurythmics va publicar el 1987 Savage, sent aquest el seu setè àlbum d'estudi. Aquest treball va escalar fins a la posició número 7 a les llistes d'èxits del Regne Unit i va ser certificat com a disc de platí. Amb aquest disc es va confirmar la baixada de popularitat de la banda i una gran reculada al mercat nord-americà. Savage representa un retorn al vessant més experimental i conceptual del grup. Es tracta d'un treball introspectiu, amb una temàtica més fosca i una posada en escena gairebé teatral. Beethoven és una peça plena de simbolisme i provocació, mentre que I Need a Man és un grit ple d'ironia i força que mostra Lennox en un paper alliberador i provocador. Visualment, aquest àlbum es complementa amb un videoclip per a cada cançó, creant una obra audiovisual completa i molt avançada per al seu temps.
Miracle of miracles, look what the night dragged in. It's a pocket full of misery, trouble on the wind. You spoiled the best years of your life, you took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say why? You say sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon.
El 1989 va sortir al mercat Which War One, aconseguint ubicar-se al cim de la UK Album Chart i recuperant part del terreny perdut en l'anterior treball. Aquest àlbum va marcar un retorn al soft rock pop i va ser certificat com a doble platí en terres britàniques, encara que als Estats Units no va aconseguir la repercussió esperada. en pis publicat el 1999. El grup torna a l'activitat després d'uns anys de silenci i ofereix un disc madur, melòdic i ple de reflexió, sent aquest treball l'últim àlbum de la seva discografia. Cançons que es destaquen d'aquest àlbum són I Save the World Today i 17 Again.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Eurythmics. Per part meva ha estat un veritable plaer, com sempre, acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum publicat l'any 1986, When Tomorrow Comes. Adéu-siau.
Això s'acaba. S'acaba aquest dijous 10 de juliol a l'antena del Penedès en xarxa amb la Tot Volum. I s'acaba la temporada. Demà ens retrobem darrer dia d'aquesta temporada 2024-2025 i serem al llarg del matí compartint aquestes 3 hores de ràdio amb moltes propostes que esperem us agradin. Com sempre, aquesta és la intenció. Gràcies i bon dijous.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.